Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Lluís Foix, autor de Una mirada anglesa. Lluís Foix avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui, més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, què tal? Bon dia, com estem? Avui diumenge i com cada setmana tenim aquí una convidat i avui en tenim un de molt primeríssima fila. Tenim el gust, tenim l'honor, per mi és un honor, us ho dic honradament, de tenir Lluís Foix, company de La Vanguardia. Bueno, company de la professió de periodisme. Jo encara La Vanguardia és massa gran per mi, encara no hi he arribat jo. I ell ja fa molts anys que hi és, inclús ha sigut director, té un currículum fantàstic, ens ha fet llibres boníssims i ara ens n'ha fet un que, vamos, per mi és el sumo. I li ha quedat la mar de bé. I com cada setmana li farem les nostres preguntes de rigor. Què tal, Lluís? Com estàs?
Què tal? Molt bé, gràcies per convidar-me.
Pues vinga, comencem. Pocs pobles poden despertar una admiració amb malfiança tan acusades com els anglesos. Què vols dir?
Bé, jo crec que els anglesos el que tenen és una capacitat de representació molt elevada, venen d'un imperi i estan en declivi, però fan del declivi un esdeveniment que és molt atractiu per molts pobles del món. I què tenen? Doncs tenen tres coses, que tenen la llengua, i per tant tenen Shakespeare, que és el pare de la llengua anglesa. Després tenen el Parlament, que és el lloc on es debat, on es discuteix, on les posicions es defensen d'una manera molt radical a vegades. I després tenen el que és la, diguem-ne, la representació que va a través de la BBC, a través del teatre, a través de la literatura i, altre cop, enllaçant amb el que és el fil conductor de tot, que és la llengua, que la parlen millor que ningú, perquè són els, però no tots els anglesos, sinó una minoria molt selecta, que són els que no només parlen bé la llengua, sinó els que governen, els que estan en el periodisme als llocs més importants, estan a la política, estan a la diplomàcia i estan a les finances.
Es baten de ser la pàtria del sentit comú, que diuen que és el pitjor de tots els sentits, però bueno, aquí tu el poses a dalt de tot. Què ens vols dir amb això?
Sí, no, més que res el que vull dir és que és un poble que tradicionalment no ha posat damunt de la taula grans ideologies, fantasies, simbologia, sinó que ha posat damunt la taula i ha posat interessos, no? És ben coneguda la frase del primer ministre Palmerston, que a meitats del segle XIX va dir que Anglaterra no tenia amics ni enemics, sinó que tenia interessos només.
A Anglaterra, la intel·ligència és optativa. Home, què vol dir això?
No.
Normalment si no en tens, eh?
No, jo crec que és optativa en el sentit que, a veure, els que venen d'una família, diguem-ne, de gent doncs, que han tingut sort doncs, a la milícia, a la política, doncs aquests no han de fer gaire gran cosa per situar-se on han estat els seus abans passats, no? I això es veu no només amb la política, sinó que es veu també doncs, amb l'accent que tenen, el lloc on viuen. El barri de Londres, per exemple, indica exactament quina és la posició social d'una persona. No sé aquesta paraula deu estar en el llibre, però crec que la dic en un context que més o menys és aquest que ara estic explicant, no?
Lluís Foix, extreus l'alcaloide de l'anglofília. I és difícil, això, eh?
Sí. Bueno, no sé el que vol dir això.
Ho dius tu, a plana 11.
Sí.
l'alcaloi de l'anglofília.
Sí, però això potser ho ha fet el prologuista, eh?
Això ho ha fet el Carles Casajoana.
Carles Casajoana, que home, té motius per dir-ho, perquè ell va ser 4 anys ambaixador a Londres, no? I no fa pas gaire.
Thatcher no existeix, no existeix la societat, sinó individus. O sigui, Inglaterra és un cúmul d'individus, no sí, és una societat.
Sí, bueno, jo crec que una de les coses que intento ressaltar en el llibre és que normalment els periodistes fem els esborranys de la història i no ens n'adonem ben bé del tot què és el que està passant.
Yeah.
O sigui, què vull dir amb això? Quan Thatcher guanya les eleccions, primer el Partit Conservador l'any 75 i després les eleccions generals l'any 79, doncs tots els que estàvem parlant d'aquell esdeveniment doncs no vèiem la significància que tindria i no vèiem, com després vam comprovar al cap dels anys, que allò, juntament amb la victòria de Reagan als Estats Units, era l'inici d'una revolució conservadora que encara dura fins avui.
Yeah.
Sí, en aquest sentit, i Thatcher en què es basava? Es basava doncs, en aquest individualisme que veiem com està penetrant o ha penetrat d'una manera molt profunda a les societats o a les democràcies liberals, de que primer és l'individu i després la societat, no? I Thatcher, quan diu això, que no existeix la societat sinó existeix els individus, pot un estar-hi d'acord, en principi, però en el fons jo no hi estic d'acord, per exemple, perquè els individus, si no són socials i no tenen un mínim de solidaritat perquè hi hagi més justícia, més pau, més igualtat, doncs els individus sempre aniran doncs, a fer un recorregut més aviat egoista, diria, no? És el jo primer de Donald Trump, jo primer, i això ho estem veient avui, no només amb el que passa a Anglaterra, ho estem veient avui com es distribueixen les vacunes de la pandèmia al món, no? Com primer són els estats, primer són els pobles, primer són les comunitats i després els altres. Quan la solució, i en el cas de la pandèmia, per exemple, ha de passar necessàriament perquè hi hagi una vacunació global, perquè si no el perill serà constant sempre, no?
Anglaterra ja havia vist la seva pròpia revolució gloriosa el 1688, menys sorollosa i més experimental.
Sí, doncs el que estava intentant dir fa un moment és que la Revolució Francesa, que és la que ha perdurat s'ha imposat gairebé a tots els països de l'Europa continental i amb la majoria de les democràcies, té un punt de simbologia, un punt de patriotisme simbòlic, un punt de diguem-ne de fantasia, no? En canvi, els drets de l'home, el qual jo subscric plenament, no? Els drets dels pobles, el qual jo subscric plenament. En canvi, els anglesos, quan fan la revolució, la gloriosa, que en diuen, doncs fan un experiment que no té més en compte, diguem, les il·lusions o els plans, els projectes ideals que un poble pugui tenir, sinó fer possible allò, o fer real allò que és possible.
Els anglesos són conservadors perquè tenen molt que conservar.
Sí, bé, els anglesos, com que és un poble que no ha estat envaït des de fa 1000 anys, o sigui, l'última invasió va ser el 1066, aleshores ha fet que totes les coses doncs s'hagin guardat, o sigui, les cases antigues,
sí, sí. Els
llibres de vell, per exemple, això es veu molt, el llibre surt bastant, doncs, com els llibres passen doncs, de generació en generació, així no després passen en una llibreria de segona mà que els compra, que els guarda, i això arriba fins al fins a tot els rellotges, els brocanters, doncs tenen molt a conservar perquè no els hi ha trencat res, així com aquí, si un dona la volta pel país, veiem quantes cases, quantes fortificacions estan destruïdes, no només per les últimes confrontacions que hem tingut al país, sinó al llarg dels segles, doncs els anglesos, per exemple, conserven molt més les coses antigues que els continentals, perquè també han fet revolucions, diguem-ne, a través de la ciència, a través de la...
Pacífiques,
i després el que els ha fet grans és que han sigut uns grans especialistes en traficar i en fer comerç. Sigui lícit o no sigui lícit, però això és el que han fet.
Ja, ja. Una corresponsalia era un perfecte amagatall lluny dels horaris. Ara ens posarem amb la teva vida privada a Londres, no?
Sí.
Feies el que et donava la gana.
No, normalment és el que feien tots els corresponsals, que l'objectiu era doncs enviar una crònica o un comentari cada dia o cada dos dies, normalment cada dia, i després t'administraves el teu temps, perquè des del diari tenien la convicció de que el corresponsal ho sabia tot, el qual no era veritat. I el corresponsal tenia més autoritat que les agències de notícies,
ja.
Fins al punt que el carrer del corresponsal, encara que no fos del tot exacte, doncs era comprat com un producte propi, no? I en aquest sentit, doncs, tenies molta més autonomia que els que ara estan fent de corresponsals arreu del món, doncs que no han de descobrir res, en el sentit de que tot el que passa a Austràlia en aquest moment, o el que passa als Estats Units, o el que passa a Bolívia, se sap arreu del món, en temps real i en quasi tots els detalls. I llavors, què passa amb això? Doncs que abans tu eres el protagonista, el que escrivia, el que donava la versió que tu creies que era la més oportuna i adient pel diari, en canvi ara del diari et truquen al matí dient el que has d'escriure perquè ja se sap el que passa. I el repte del periodisme o del corresponsal d'avui és com introduir-hi factors diferenciadors del que és la informació normal. En quin sentit? Factors culturals, factors històrics, factors de saber relacionar doncs, fets i personatges i pensaments. O sigui, curiosament, encara que estiguem en un període en què les coses s'escriguin més curtes i tot siguin missatges breus, jo crec que hem arribat a un punt en el qual hi ha un lector que cada vegada és més ampli, que vol històries llargues, vol entendre les coses fins allà on és possible entendre-les. I això no es fa ni amb un tuit, ni amb un titular, ni amb una frase. Això requereix doncs, una elaboració molt més interessant, jo crec, que no pas la de donar notícies una darrere l'altra. No?
Vares viure en directe a Fraga com a ambaixador? Te'l vas arribar a entrevistar?
Sí, home, vaig dinar i sopar moltes vegades amb ell, com tots els altres, perquè era una persona que aquells anys doncs, era, quan el Fraga torna a Espanya d'ambaixador a Londres el 10 de novembre de l'any 1975, i el dia 20 moria en Franco, no? I aleshores ell venia aquí com el cap de la reforma, no?
Carai.
I això només cal anar als diaris per veure-ho. O sigui, ell era el reformista, ell era el principal accionista del diari El País, és el que posa de director El País. I el que passa que arriba aquí, i com que era un home que anava molt, molt de pressa sempre i les coses es feia amb una impetuositat extraordinària, arriba aquí i la primera oportunitat que té, que és que el govern Arias Navarro li ofereix el ministeri, crec que és de l'interior, l'agafa i allà s'estavella i després ja és un personatge que no sap, ha perdut, diguem-ne, el ritme dels temps que venien després de la mort de Franco. Però el Fraga era un personatge molt divertit, un personatge amb una energia total, que es passejava per Londres i semblava un, amb un vi, amb
sí,
paraigües,
tot això.
Cosa que els anglesos ja no fan, no? Però ell, sí. Perquè volia, volia... Però era, a mi sempre em deia folk, no em deia mai foix. Em trucava per telèfon, sabe, sabe usted esto, sabe usted aquello, ja, ha leído, no sé què, i dinàvem tots els corresponsals, que érem una colla, llavors dinàvem cada 15 dies a l'ambaixada.
Quan un anglès obre la boca ja saps el sou que cobra. Això diu que ho va dir George Bernard Shaw. Per què?
Perquè l'educació marca molt el futur d'una persona, en el sentit de que si un parla l'anglès, que es parla a les universitats més selectes i a les escoles més selectes, vol dir que pertany a una família o a una nissaga que el predeterminen perquè, com deia, ocupi llocs preeminents de la societat en el futur. Com deia, doncs, que ja sigui les finances, la diplomàcia, ja sigui el periodisme, ja sigui la política. La gran majoria de primers ministres o primeres ministres, que sembla que només n'hi ha hagut dos, doncs venen dels col·legis d'Oxford i Cambridge, no?
Els intel·lectuals i els filòsofs tenen un futur magre a la política britànica. No són ben rebuts allà, aquesta gent?
No gaire, perquè la política, com deia abans, és una qüestió pràctica. El polític no el tenen com un pensador, sinó com una persona que ha de treballar pels interessos de la gent i no cal que sigui molt culta. El que volen és que faci la seva feina com li pertoca, no? Això no vol dir, i de fet és així, que normalment els diputats i els que es dediquen a la política són gent que tenen una formació, però no és com a França, per exemple, o com pot ser Alemanya, com pot ser el nostre país també, on els intel·lectuals a vegades es pensen que són els que fan la política. I això, la política té una dinàmica que no és la dinàmica dels acadèmics, sinó és la dinàmica de traficar amb les coses i amb els interessos de la gent i buscar sortides que puguin ser acceptades per una majoria, no? Això és la política. La política, Napoleó deia que era el destí. Bueno, d'acord, és el destí, però la política és la d'aquella gent que sap resoldre els problemes concrets de la gent. Els problemes concrets que a vegades són problemes contraposats, o sigui que no tothom té els mateixos problemes. I per això jo crec que els anglesos, el Bertrand Russell va ser diputat un temps, em sembla que un any o dos, i el van fer fora o va marxar perquè no era el seu lloc, perquè ell era un pensador i era un home, un àcrata una mica, vamos, era un filòsof i allà no hi tenia massa cosa a fer, a Westminster, no?
A De Gaulle no li importava Anglaterra gens ni mica i això que s'hi va refugiar.
Sí, bueno, el De Gaulle, ara ha sortit un llibre, bueno, ara he llegit un llibre de les relacions entre Churchill i De Gaulle, que van ser unes relacions molt tempestuoses, però alhora eren relacions de dues persones que es necessitaven per vèncer un enemic que era Hitler, no?
Oh, ja, per força.
I eren dues cultures diferents. Jo crec que Churchill el que vol és salvar Anglaterra o salvar la llibertat, i De Gaulle el que vol és recuperar l'honor, perquè no oblidem que quan ja es planteja l'ofensiva del nacionalsocialisme i la del comunisme als anys 30, que després el comunisme ja portava a la Unió Soviètica, feia des de l'any 17, i en canvi el nazisme comença, doncs, oficialment l'any 33, no? Aleshores hi va haver l'ofensiva i, per exemple, els francesos, que estaven cansats de la guerra, van cedir i van pactar amb Hitler, i va haver el règim de Vichy amb el general Pétain, que era un heroi, l'heroi de Verdun, un gran militar.
Sí. En
canvi, els anglesos no els interessava tant, no els interessava, o sigui, a França li interessava salvar l'honor, i a Anglaterra li interessava salvar la llibertat. I com ho van fer això? Doncs ho van fer a través de la paraula i a través d'un personatge que era Churchill, que sabia que per vèncer l'enemic necessitava França. i va protegir i va organitzar amb unes relacions tempestuoses entre De Gaulle i Churchill durant la guerra, però va fer que els francesos finalment, encara que fossin una minoria, entressin dintre del bloc dels aliats i finalment fossin els vencedors de la guerra, no?
Winston Churchill, sempre tolerant per les masses més incultes, és a dir, no feia distinció, aquest home, tant li feia un analfabeto que un savi, no?
No, home, ell era un personatge que jo crec que va ser una mica inestable durant tota la seva vida. Però en el moment que el país el necessitava, o en el moment en què ell va pensar que era la seva hora, ho va fer molt bé. O sigui, va plantar cara. I com va plantar cara? No pas, va haver d'evacuar Dunkerque, que allò va ser una catàstrofe, que van morir milers de persones. I després ell guanya la guerra durant 2 anys, que és bastant solidari, amb la paraula, amb els discursos, i la gent se'l va creure, i la gent va anar darrere ell. Així com els francesos es van rendir, els anglesos van anar darrere ell, i van guanyar la guerra més que ningú, perquè durant 2 anys van lluitar en solitari contra els avions que venien, contra el perill de la invasió, perquè aquesta invasió sempre està a punt de produir-se, però mai s'ha produït, i quan es va produir la invasió, quan es va inaugurar fa, em sembla, 15 o tants anys el túnel del Canal de la Mànega, això va ser una invasió. I els anglesos finalment, perquè ningú passa... I finalment què hem fet? I finalment, doncs, miri, sap què? Nosaltres no volem saber res de la Unió Europea, que jo crec, i en el llibre ho dic, que és una de les coses que ha passat, que per mi han estat negatives, i que ja veurem el que dirà la història, però jo crec que si Europa manté la seva cohesió, arribarà un punt dintre de 15 o 20 o 30 anys que els britànics tornaran a demanar
entrar.
Per què? Perquè aquest pas que han donat és un pas molt delicat per la seva integritat territorial. Els escocesos demanaran, lluitaran per fer un referèndum. Irlanda del Nord intentarà unir-se amb la República d'Irlanda, cosa que ha costat 100 anys de guerra civil, d'incomprensions, de lluites, del terrorisme de l'IRA.
Morts,
3.000 morts per l'IRA des de l'any 69. Doncs, clar, aquest moviment que han donat amb el Brexit pot satisfer els interessos o pot satisfer aquest aspecte supremacista, que complex de superioritat que parlava fins ara, però alhora han posat dintre de la societat britànica el verí, o el verí o el perill, o l'oportunitat, cada un li pot dir com vulgui, de que Anglaterra o la Gran Bretanya desapareixi com una entitat tal qual la coneixem avui. Per què? Perquè quan l'imperi comença, la primera peça de l'imperi que cau no és la Índia l'any 47, sinó que és Irlanda l'any 22, amb una guerra civil, i no tota Irlanda, sinó només aquella part del sud, amb els 9, amb els 6 comtats de l'Ulster, que són els que tenen majoria protestant, no? Però això ha canviat de tal manera que aquest pas que han donat, repeteixo que crec que és un pas equivocat, els hi pot comportar molts problemes per la integritat territorial britànica, no?
Anglaterra és el país més elitista del món.
Sí, és el que he vingut dient fins ara. És un país on molts pocs manen i molts pocs, doncs, diguem que remenen les cireres, no? I hi ha una frase que està, em sembla que és amb l'Enric V de Shakespeare, quan es diu que nosaltres pocs, nosaltres els germans, nosaltres la banda dels germans, no? We happy few, the band of brothers, que són sempre els mateixos, que són els que, com he dit abans, porten el país. Això no passa només a Anglaterra, passa també en altres indrets, com pot passar també aquí a França, o pot passar a Itàlia, que els que manen sempre són, diguem-ne, les mateixes dinasties humanes, no?
Aviam, i ara ja quasi ens estem menjant tot el temps.
Les baralles entre periodistes han existit sempre. Molt sovint han arribat a situacions d'odi i de traïció. Beaverbrook, el lector, ho ignora tot. Una mica pedant, no, aquest senyor?
Bueno, aquest era un canadenc que va ser molt amic de Churchill, va ser ministre durant la guerra, i em sembla que després de la guerra també, i era un magnate periodístic, no?, que tenia uns conglomerats de premsa. I ell el que deia, que al lector se li ha d'explicar tot sempre. O sigui, i amb això jo li dono la raó, perquè a un lector no li pots dir ara, per exemple, miri, la pandèmia que va començar fa un any i que a més va començar a la Xina i que a més es va produir o es va propagar a Europa per primer cop a Itàlia, després va passar... O sigui, el que ve a dir, que jo crec que el periodisme no ho diu tant com una afirmació, diguem, com una afirmació fantasmagòrica, no? Sinó que diu que a la gent, per fer-li un bon servei, se li ha de donar les peces claus de la informació. No s'ha de donar res per suposat. I amb això jo crec que té raó.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre preciós que ens adintra a conèixer Anglaterra i els anglesos. Personatges, gent plena de paradoxes, que ens costa d'entendre els que estem lluny d'Anglaterra. És un llibre estupendo. Llegiu Una mirada anglesa, de Lluís Foix, Edicions Columna. Gràcies, Lluís.
Molt bé, gràcies a tu.
Bueno.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors, a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.